L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra. Avui, dijous 15 de març, destacarem... El Departament d'Agricultura aposta per la fusió de cooperatives. La Junta de la Cooperativa de l'Aldea vol garantir el futur de la cooperativa abans de dimitir. Unió de Pagesos assegura que els préstecs de liquiditat d'agricultura no són útils per pal·liar els efectes de la sequera en l'olivera. L'Associació Canàbica de Rasquera accepta posposar la sembra fins que es pronuncien les autoritats estatals. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. Manel Ramon ens informa avui que el delegat d'Agricultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, l'ampostí Pere Vidal, va manifestar en declaracions a Amposta Ràdio que és necessari i ineludible el fusionar les cooperatives d'oli i d'arròs de les Terres de l'Ebre. No és així, Manel?
Doncs efectivament, així de clar ha estat el delegat d'Agricultura de les Terres de l'Ebre. Pere Vidal creu que cal reforçar i posar valor afegit en aquest sector del territori per obrir nous mercats i ser més competitius a nivell internacional, donada la qualitat tant de l'oli com de l'arròs que es fa a casa nostra. Pere Vidal, tard o d'hora, s'ha d'acabar sumant esforços per potenciar el sector agrícola a les Terres de l'Ebre. Escoltem a Pere Vidal.
De fet, en el tema de l'oli, si ho analitzem bé, a cada campanar tenim una cooperativa i això no és factible des de cap punt de vista. Per tant, s'ha de treballar per a poder aglutinar aquestes cooperatives, poder-les fer més rentables, poder tindre una oferta més important i, per tant, intentar controlar més el mercat del que el poden controlar, i tot això, disminuir costos, tot això ha d'acabar repercutint en que el pagès pues pugui cobrar més pel quilo d'oli, no? Pel quilo d'oli o d'olives. Bé, i en quant a les cooperatives arrossaires, pues bueno, pues sí, de fet és una llàstima que no se fusione. Ara jo crec que era un moment interessant en el tema de nomen per a fusionar-se, però bé, en definitiva ells han de tindre la seva llibertat per a decidir quin és el moment. Més enllà de que tinc clar de que pensen en el fons els responsables de les dues cooperatives que arribarà un moment que tindran que fer-ho.
Pere Vidal ha manifestat també que és necessari posar en funcionament el regadiu de la Plana mitjançant el canal Xarta-Sénia per afavorir especialment la producció del sector de l'oli del Montsià i del Baix Ebre, on destaquen les oliveres mil·lenàries.
Gràcies, Manel. I cal també destacar, parlant de cooperatives, que la Junta de la Cooperativa de l'Aldea vol garantir el futur de la cooperativa abans de dimitir. La Junta de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea celebrarà el 30 de març una assemblea general de socis on presentarà l'estat de comptes i espera aprovar un pla de viabilitat de l'entitat. El president, José Fernando Falcó, assegurava que serà a partir de llavors quan la Junta actual es plantejarà la seva divisió i l'elecció d'un nou equip directiu. Aquesta assemblea es celebrarà el dia 30, divendres, a partir de 11:15 al pavelló poliesportiu de l'Aldea. I continuem amb el tema agrícola, ja que els préstecs de liquiditat plantejats pel Departament d'Agricultura no satisfan el sector de l'olivera, ja que no són útils per pal·liar la greu crisi causada per la sequera. Unió de Pagesos considera que la línia de préstecs que ha plantejat el Departament, per tant, no és la solució que necessita el sector. A més, denuncia que la política del Departament de no voler reunir-se amb els representants del sector tampoc és la que es mereix la pagesia catalana. Des de la Plana Ràdio, Tere Giré ens amplia aquesta notícia.
El sector de l'olivera d'Unió de Pagesos considera que la línia d'ajuts que ha articulat el Departament d'Agricultura per tal de pal·liar els efectes de la sequera d'aquesta campanya 2011-2012 en el conreu de l'olivera no és útil. Els ajuts no aporten cap solució a la pagesia que viuen principalment del conreu d'olivera i no serviran per pal·liar la greu crisi que estan patint més de 6.000 explotacions catalanes. Unió de Pagesos considera que Agricultura podia haver aprovat una mesura eficaç si hagués escoltat prèviament el sector. Per això, la causa del malestar és major. Agricultura no va contestar cap de les cartes enviades al conseller i al director general de Desenvolupament Rural, en les quals els demanaven reunions bilaterals per concretar mesures necessàries per a la pagesia de l'olivera. Fins i tot, en la darrera taula sectorial agrària de l'oli d'oliva del 14 de febrer, el departament no va voler tractar el punt de l'ordre del dia previsió de les actuacions arran de la davallada de producció. Per al sindicat, els préstecs de liquiditat no són la solució, perquè els dos punts de bonificació d'interessos per un préstec de 30.000 euros aprovats per Agricultura suposen un ajut màxim de 420 euros l'any per explotació durant 5 anys. El sindicat estima que l'ajut per als agricultors a títol principal s'ha de situar entre els 380 i 550 euros per hectàrea d'olivera per pal·liar la situació dels productors afectats per la sequera. Comporta l'obligació de contractar l'assegurança de rendiments de l'olivera, una assegurança que si el productor no l'ha contractat mai abans, només li cobreix un rendiment de 2 quilos d'olives per arbre, per tant, no li cobreix ni els costos de producció. Obliga a fer inversions en instal·lacions de reg, quan sigui possible. La qual cosa és inviable, ja que el sector porta més de 4 campanyes amb una crisi de preus que no permet cobrir costos de producció. No hi ha cap seguretat que els pagesos professionals puguin arribar a tenir aquests dos punts de bonificació, ja que en cas de manca de disponibilitat pressupostària no hi ha prioritzacions.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum s'ha mostrat disposada a esperar el pronunciament de les autoritats estatals per iniciar sobre el terreny el procés de plantació de marihuana en una finca del Banc de Terres Municipal de Rasquera. Marta Suárez, portaveu de l'Associació Canàbica.
Per més pronunciaments que faci a la Generalitat o que faci a qui sigui, doncs benvinguts seran, però bueno, hi ha una veu que finalment s'haurà de pronunciar i és la que té l'autoritat per fer-ho. La resta són expedients informatius que són benvinguts i amb els que nosaltres col·laborem encantats, donant tota la informació que se'ns demana, etc. Però finalment doncs, hi ha una sola veu que tindrà l'autoritat per aturar o no això. I en tot cas, evidentment, serà recorregut si és pertinent i nosaltres el que no farem és cap pas per precipitar coses. Això sí que ho tenim molt clar. Si és necessari i és convenient esperar a que a qui correspongui doncs es pronunciï, doncs esperarem. Però vull dir, el que no farem tampoc és tirar enrere. I nosaltres estem molt tranquils en aquest sentit, molt tranquils, i confiem molt en les possibilitats del projecte, confiem en les bases legals en les que s'assenta tot el projecte, i per tant estem molt tranquils, i és qüestió d'anar fent els passos que toquin en el dia a dia, en la quotidianitat, i sense més.
Des de l'Associació Barcelonesa Canàbica avisen, però, que això no suposarà en cap cas fer marxa enrere. L'entitat creu en la solidesa de les bases del projecte i confia que l'àgora canàbica que comença aquest dijous permeti als veïns resoldre els dubtes i aconseguir el seu suport majoritari en la consulta prevista per al dia 10 d'abril. Per la seva banda, l'alcalde de Rasquera, el republicà Bernat Pellissa, ha viatjat aquesta setmana a Holanda, on ha mantingut diverses reunions amb gabinets d'advocats i experts en drets humans per informar-los i rebre assessorament sobre el projecte de plantació de cànnabis que el consistori impulsa amb l'Associació d'Autoconsum Barcelonina. Pellissa, acompanyat de representants d'aquesta entitat, va mantindre aquestes reunions a la ciutat de La Haia durant els últims 3 dies. Precisament, a partir d'aquest dijous al vespre, s'obri al municipi l'anomenada Àgora Canàbica, un fòrum de debat en el que els veïns de la població podran plantejar els seus dubtes sobre el projecte als seus promotors.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que la Generalitat i l'Estat aportaran 122.000 euros per la restauració i museïtació del jaciment del Tebre 1. El jaciment conté les restes d'un vaixell que hauria format part del comboi militar que va actuar en el setge de la plaça de Tarragona el 1831. Lluïsa Bertomeu.
El govern de la Generalitat aprovava dimarts la signatura d'un conveni entre el Departament de Cultura i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la restauració i museïtzació del jaciment de Deltebre que conté les restes d'un vaixell anglès enfonsat l'any 1813. En concret, la Generalitat aportarà 62.000 euros, als quals s'hi sumaran els 60.000 que invertirà l'administració estatal amb l'objectiu de protegir el patrimoni cultural subaquàtic. Amb aquests diners es portarà a terme l'excavació, extracció, preparació d'un projecte museogràfic i restauració del vaixell, que, segons els arqueòlegs, formava part d'una flota de 13 embarcacions que havien participat en el setge a la ciutat de Tarragona, tal i com explica des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Xavier Nieto.
Sabem que és un vaixell molt probablement anglès, enfonsat al mes de juny del 1913, quan tornava d'un bombardeig de la ciutat de Tarragona que estava en mans de l'exèrcit francès i que se va enfonsar com a conseqüència de que va embarrancar contra la sorra del Delta de l'Ebre probablement durant un temporal de llevant.
Actualment el vaixell no ha patit cap espoliació. De fet, els arqueòlegs del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya que treballen en el jaciment no donen a conèixer la localització exacta d'aquestes restes per evitar-ho. Actualment, les restes del vaixell es mantenen en molt bon estat arran de les sorres que el cobreixen des de fa anys i que han creat una capa protectora. A més, es tracta d'un jaciment excepcional tant pel seu valor històric com per la seva arquitectura naval, ja que l'embarcació té 40 metres d'eslora i també per l'estat de conservació del seu carregament. De fet, al mes de setembre de l'any passat es va portar a terme la tercera campanya arqueològica d'excavació. Entre els objectes que es van poder recuperar llavors hi havia majoritàriament material militar, amb més de 2 tones de bales i també desenes de monedes, tant espanyoles com angleses, russes o sicilianes. El jaciment de Deltebre no és l'únic que es troba a la costa ebrenca. El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya té localitzats més de 140 jaciments arqueològics repartits pel litoral del Baix Ebre, que n'hi ha almenys 82 i pel Montsià 58, alguns dels quals ja han estat excavats a l'Ametlla de Mar, l'Ampolla o les Cases d'Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que per dilluns que ve s'ha organitzat una nova sessió a Alcanar, en este cas de revisió de documentació, per a totes aquelles persones interessades en presentar reclamacions o demandes sobre el tema de les participacions preferents. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui novament d'aquesta qüestió que tantes i tantes setmanes fa que provoca la polèmica no només al nostre municipi ni a la nostra comarca, sinó de fet a nivell català i a nivell estatal. Ens en referim a la qüestió de les participacions preferents. Ara fa uns dies la gent d'ADICAE, la gent de l'Associació d'Usuaris, Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, feien una xerrada informativa aquí al nostre municipi, resultat de la qual s'emplaçava a una segona cita el proper dilluns, en este cas de 9 de març a partir de les 4 de la tarda, de cara a coordinar les possibles accions de reclamació o demanda per aquesta qüestió, les participacions preferents. Un tema que, per cert, va ser tractat també en forma de moció a l'última sessió plenària del nostre ajuntament. I Manel Martí, portaveu d'Esquerra Republicana i membre de l'equip de govern al nostre ajuntament, en nom de la formació que va presentar aquesta moció, era qui als nostres micròfons en parlava. L'escoltem.
Dins de les diferents activitats que està fent la DICAE per a tractar i ajudar a tots els afectats per a participació preferents, que el proper dia 10 de març, a les 4 de la tarda, als serveis agraris, se portarà a lloc una sessió que serà la revisió de la documentació que tenen els diferents afectats. En la passada reunió que es va fer al mes de febrer, el que es va acordar es van exposar les dues opcions que hi havia de reclamació, no? Una seria la reclamació administrativa i altra seria la reclamació en via judicial. En qualsevol de les dues vies s'ha de presentar una documentació i ells se van oferir com a associació d'usuaris a assessorar, no? A revisar, a veure quina documentació tenen i en qualsevol cas donar indicacions a la gent per defensar millor els seus interessos. Sabeu que estem parlant d'aquestes participacions preferents que han fet caixes i bancs i que a Canà té una repercussió important voltant, al voltant d'unes 200 famílies, sobretot gent gran, no? Gent gran, jubilats, que té pues, els estalvis de part de la seva vida, d'esforç i de treball, allí dipositats i que no tinc la suficient informació i que ara es troben que tenen moltes dificultats per recuperar aquests diners pues, per a les seves necessitats o per a qualsevol inversió o despesa que puguem fer. En aquest cas vull recordar també que l'Ajuntament d'Alcanar, ara fa uns dies, a proposta d'Esquerra i per unanimitat de tots els grups, va aprovar una moció en suport d'aquesta gent, no? En suport de que donin la màxima informació i també que des de l'Ajuntament es donin totes les facilitats als usuaris perquè puguen defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes que han resultat, diguem, afectats per aquest nou abús de la banca.
Recordeu la cita dilluns que ve, dia 9 de març, a partir de les 4 de la tarda, a Serveis Agraris, a l'Avinguda Catalunya número 68 d'Alcanar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
La Passió 2012.
Els dies 31 de març i 1 d'abril, espectacular posada en escena de la Passió de Nostre Senyor, en 6 escenaris al carrer i amb efectes de llum i so.
Única, perquè la representem com tu la parles.
Única, perquè ningú més ho fa a la nostra comarca.
Única, perquè ningú més et farà viure la Passió com nosaltres la sentim.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea, diumenge 18 de març del 2012. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. A les 9, esmorzar per a tots els participants. A les 11, benedicció de Sant Antoni i cavalls a la plaça de l'Ajuntament i sortida dels participants per recórrer els carrers del poble. A les 14 hores, entrega d'obsequis a tots els participants. Notes. Per apuntar-se, la data límit serà del 5 de març al telèfon 977 45 00 12 o 977 45 00 12. La cavalcada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que puguin ocasionar. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. Tombs a l'Aldea. Tombs a l'Aldea. Tombs a l'Aldea.
Tombs a l'Aldea. L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ports de la Generalitat promociona aquests dies Sant Carles de la Ràpita com a destinació de creuers a la fira Sea Trade, l'aparador més important de la indústria creuerística que es celebra a Miami, als Estats Units. Ports de la Generalitat, conjuntament amb els ajuntaments de Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita, les cambres de comerç de Girona i Palamós, els patronats de turisme de la Costa Brava, Girona i Terres de l'Ebre i l'Agència Catalana de Turisme estan presents al principal fòrum internacional del mercat creuerístic amb la finalitat d'impulsar l'activitat de creuers als ports de Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita. Segons publica el Diari de Tarragona, l'administració catalana i les institucions han creat grups de treball per promoure els creuers en aquests tres ports. Aquests dies a Miami s'han organitzat actes i trobades amb empreses i agents del sector dels creuers. L'objectiu és donar a conèixer les infraestructures, les condicions tècniques dels ports i els serveis de què es disposa, així com l'ampli ventall d'activitats culturals, gastronòmiques i d'oci que ofereixen la Costa Brava en particular, les comarques gironines en el seu conjunt i les Terres de l'Ebre als potencials turistes de creuer.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que 2012 és any d'eleccions a la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, tot i que per estatuts i per decisió pròpia, Vicent Boquera no continuarà, encara que ningú s'ha postulat oficialment com a candidat. Francesc Callau.
Aquest any 2012 és any d'eleccions a la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. L'actual junta gestora ja ha començat a publicar la informació referent al procés electoral, el qual podria iniciar-se el pròxim mes d'abril, després que la Comissió de Garanties faci públic i oficial el calendari electoral. Cal recordar que aquest procés té lloc cada 4 anys, que és el període contemplat en el mandat de l'entitat en els estatuts. A partir de la publicació del calendari de tot el procés, es podran presentar les candidatures, les quals cal recordar que estan separades en 4 sectors, a la presidència i a cadascuna de les 3 seccions, la cultural, l'esportiva i la recreativa. Actualment la Junta està en caràcter funcional, donat que fa 4 anys no es va presentar cap candidatura i va haver de continuar la mateixa en precari i amb caràcter de provisionalitat. De moment, tots i els rumors, ningú s'ha postulat com a possible candidat de manera oficial. El seu president, Vicent Boquera, ha explicat que ja no continuarà al capdavant de l'entitat, que cal recordar, és la que té més associats a la població. El càrrec en el que porta durant 12 anys, en primer lloc perquè els estatuts marquen un màxim de 2 mandats i en segon lloc perquè creu que no és bo que es renovi en precari la Junta per absència de presentació de candidatures. Boquera ha demanat la col·laboració de la població amb l'entitat, donat que tot i ser una entitat privada, té vocació de donar servei públic, tal com deixa palès el seu calendari d'activitats. Actualment té 1.200 associats, però en els darrers anys hi ha hagut un degoteig petit però constant de baixes, cosa que afecta la capacitat organitzativa d'activitats. Vicent Boquera.
Per a mi ha sigut un honor molt gran poder ser president de l'associat durant 12 anys, una societat que l'any 68 va sortir del bar Puntaire de casa meva, d'una colla d'amics, 44 anys, pues, que es mantingui. Jo espero que això continua, que la gent s'apunti, que siguin socis i que la gent se presenti per en objectiu de fer més gran la sala de la societat, perquè baix la crisi, me penso que el centre cívic tardarem a veure'l, i encara que hi hagués el centre cívic, hi ha gent suficient per a fer activitat en les 2 sales. Jo faria una crida a tots els caleros i les caleres que abans de donar-se de baixa s'ho pensessin 2 vegades, i el que no és soci que col·labori, que es faci soci, que gràcies a les aportacions d'ells i de les propagandes que nosaltres podem fer a la societat, i també que mos han belluat en institucions per subvencions han pogut fer pues, tota mena d'activitats a la base de tothom.
Precisament fa poques setmanes l'entitat ja ha començat a posar en marxa el cobrament de les quotes d'aquest any 2012.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa que la Passió d'Ulldecona és, possiblement, la més antiga de tot Catalunya. La setmana passada s'iniciaven les representacions en la versió catalana. L'imatge del nodo i també el document datat del 1512 són alguns dels documents que es poden contemplar a l'exposició sobre la Passió que aquests dies es pot visitar a la Casa de Cultura del municipi. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Ja fa 58 anys que els veïns d'Ulldecona esmercen esforços per seguir amb la tradicional Passió d'Ulldecona, un espectacle que ha anat evolucionant amb el temps en quant a la qualitat i a la innovació per mantenir-se. Aquest any el director Aleix Vallvedru ha dirigit el lead-up que s'ha realitzat amb els actors per donar una imatge nova i fresca i promocionar aquest esdeveniment. La Passió també es complementa amb la visita a l'exposició fotogràfica des dels inicis de l'any 1955 al 1979, que es pot veure a la Casa de Cultura i que com a curiositat inclou imatges del nodo. Així ens ho explicava el seu president, Jeroni Castell.
Hem fallit, ho hem trobat alguna cosa molt, molt, molt important, com és, per exemple, que en el seu moment els més grans, els més joves no tant, però els més grans recordaran el nodo, que és allò que es passava per tots els cines d'Espanya antes de començar, en format de notícia breu, i que, bueno, en el seu moment se va fer un nodo de la passió a l'any 69, que no el teníem, que ens han posat en contacte amb Televisió Espanyola i l'han pogut recuperar, i per tant allí l'exposem.
En aquest treball de recerca que constantment s'està realitzant sobre la passió i els seus elements, Castell ens explicava que gràcies a mossèn Alanyà del bisbat de Tortosa s'ha trobat un document datat del 1512 i que parla sobre les primeres passions a aquest municipi.
I que tenim una còpia del document, que és que el bisbat de Tortosa mos va telefonar a mossèn Alanyà fa 3 setmanes aproximadament, dient que s'havia trobat un document de gran importància datat en 1512 i que parla de les primeres representacions de passió a Ulldecona. Per tant, tot i que ara els historiadors hi treballaran en les pròximes setmanes i mesos, està documentat ja, i això també s'ha exposat a aquesta exposició, que les tradicions de passions, a la tradició de passions a Ulldecona, enguany se complixen com a mínim 500 anys, en el qual les tradicions de passió a Ulldecona segurament són les més antigues o de les més antigues de Catalunya. I això també té un gran valor, torno a dir, en els pròxims mesos. Això li vull agrair a mossèn Alanyà i al bisbat de Tortosa que ens haguem donat l'oportunitat de que ells han fet la troballa.
Recordem que les properes representacions en català de Vidal i Alcover seran el 18 i 25 de març. La versió castellana es realitzarà els diumenges d'abril i el 21 de maig, totes a les 4:30 de la tarda. També, com tots els anys, per Setmana Santa, la representació de Divendres Sant al matí es porta a terme al Calvari i per la tarda surt del Teatre Municipal per desplaçar-se a Peníscola. L'espectacle de la Passió continua també promocionant els packs turístics d'aquesta activitat, complementats amb els menús gastronòmics i la visita pel municipi.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que la Regidoria de Joventut de Santa Bàrbara convoca les colònies 2012. Enguany, l'estada es farà a la comarca de les Garrigues. Davant la davallada de participants l'any passat, els organitzadors decideixen fer un sol torn de colònies. Josep Roig.
Un any més i arribant a aquestes dates, la Regidoria de Joventut ha convocat la sortida de colònies que organitza tots els estius l'Ajuntament de Santa Bàrbara. La passada setmana es va fer la reunió informativa als pares interessats i aquest dilluns es va procedir ja a les inscripcions dels nens i nenes que ja han participat en altres ocasions. Ahir va ser el torn per als que hi participen enguany per primer cop. Dolors Caçador, com a responsable del grup Joventut que coordina aquestes colònies, deia a la nostra emissora que enguany les colònies es faran a Juneda, a la comarca de les Garrigues. Escoltem Caçador.
Enguany anem de colònies a la casa de colònies La Manreana, ¿vale? Està a la Juneda, a les Garrigues, aquí prop de les Borges Blanques, a la vorita de casa. I els dies és del 23 al 28 de juliol, ¿vale? Sí. I la edat que poden vindre és des de primer de primària a primer d'ESO.
Una de les novetats de les colònies d'enguany serà que es farà en un sol torn. Els darrers anys s'organitzaven dues estades, una per als més petits de primària i una segona per als més grans fins a primer de secundària. Davant la davallada de participants de l'any passat, hi ha altres qüestions que ens explica la mateixa Dolors Caçador. Enguany, com dèiem, es farà un sol torn que es durà a terme, com hem escoltat, del 23 al 28 del proper juliol.
Normalment sempre fèiem dos tipus de colònies, una per a primer, segon i tercer d'EGB i l'altra des de tercer d'EGB a primer d'ESO. Aquest any, per circumstàncies de que l'any passat pues, no va haver tanta gent i vam tindre que pagar unes places que no, després no vam tindre que complir, hem decidit aquest any pues, d'ajuntar les dues colònies i pues, farem activitats per als més petits i per als més grans. Enguany les colònies englobaran moltes edats, perquè aniran xiquets pues, que fan primer de GB, xiquets que fan primer d'ESO, i molta gent dirà, oh, com podeu fer això, no? Pues bueno, sí que farem, les activitats aniran destinades als dos sectors, uns faran unes coses més fàcils, altres més difícils, i anirà tot sobre la edat que tenim, vale?
Enguany el preu per xiquet que cada família tindrà que pagar per aquesta estada de colònies organitzada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara serà de 200 euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.